Radio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Dissabte al migdia, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, inaugurava la restauració del castell d'Olèrdola. L'acte va permetre posar en valor la importància d'aquest conjunt monumental penedesenc dins de la història del país. El nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, seguia l'esdeveniment i mantenia entrevistes que tot seguit us oferim. La primera amb la mateixa consellera.
Aquest dissabte ha estat un dia rellevant, important, pel patrimoni del Penedès i ens atreviríem a dir també pel patrimoni del país, perquè s'ha produït l'acte oficial d'inauguració de les obres de restauració del castell d'Olèrdola, que ha comptat amb la presència de la mateixa consellera de Cultura de la Generalitat, la Sònia Hernández. Tenim l'oportunitat de conversar amb ella tot just quan ha finalitzat l'acte institucional aquest darrer dissabte al migdia. Sònia Hernández, consellera, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs molt bé, molt contenta avui i sobretot molt satisfeta.
Ha pogut conèixer els espais, primer ha visitat l'Ajuntament d'Olèrdola, ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament, suposo que ha conegut els projectes que li han volgut traslladar des de l'equip de govern municipal i també el propi espai. Què li ha semblat l'espai de restaurat del castell d'Olèrdola? Com ho ha vist?
Doncs sí, he tingut l'honor de signar en el llibre de l'Ajuntament i després hem pujat aquí amb l'equip municipal. La veritat és que jo ara feia uns quants dies que no pujava, però com sabeu, ara tinc l'honor de ser consellera de Cultura, però en el govern anterior vaig ser directora general del Patrimoni Cultural i, per tant, directora de l'Agència Catalana del Patrimoni, de qui depèn la gestió d'aquest equipament, d'aquest conjunt monumental, a través del Museu d'Arqueologia de Catalunya i, per tant, tot aquest procés de millora que s'ha fet, doncs, home, me'l conec una mica i, sobretot, doncs, me l'estimo molt. I avui, doncs, clar, jo us deia que sobretot estic contenta però molt satisfeta, perquè la feina, quan es fa, quan es culmina i quan es fa ben feta, dona molta satisfacció i, en aquest cas, totes aquestes feines que s'estan fent, planificades a llarg termini, doncs vas veient els resultats i, clar, avui, pujar dalt al castell, no? Que fins fa molt poc els que coneguin aquest indret saben que estava colgat de runa i que, per tant, sabíem que allà sota hi havia el castell, però no el teníem al descobert, doncs, home, ha estat molt, molt, molt satisfactori. Realment, veure tota la silueta, no? Veure tota la volumetria d'aquest castell ajuda molt a entendre encara més, no? Aquesta va ser en època medieval la segona ciutat més important després de Barcelona, per tant, tu deies bé que és un patrimoni molt del Penedès i molt estimat pels penedès, pels penedesencs, amb un simbolisme molt important pel territori, però això és un bé cultural d'interès nacional per algun motiu i, per tant, això és un patrimoni d'importància nacional i de tot el país. Clar, quan veus tot aquest recinte, no?, i aquests dos elements icònics a dalt, amb l'església ja restaurada fa uns anys, i ara el castell, no?, al capdamunt del turó, doncs, clar, entens molt millor. Jo crec que, sobretot, ens ha permès evolucionar molt des del punt de vista científic, però també, com no pot ser d'una altra manera, amb la interpretació i en la posada en valor i en la millora de la visita per tothom que s'acosti, per la ciutadania en general.
La seva intervenció ha jugat amb aquest doble concepte de recuperació física, però també intel·lectual. Aquesta recuperació del castell permet saber com era pròpiament el castell original i també explicar-ho millor perquè hi hagi aquesta accessibilitat també de coneixement intel·lectual, comentava vostè.
És molt important que tinguem en compte que l'accessibilitat avui dia no es limita als accessos físics, és a dir, per suposat que hem de derribar totes les barreres que hi ha d'accés a la cultura i en aquest cas doncs, del patrimoni i en aquest conjunt. Sovint hi ha barreres físiques, les persones amb mobilitat reduïda avui dia tenen dificultats d'accés i de poder deambular per tot el jaciment. Una persona que vingui amb un cotxet amb una criatura doncs, avui dia té dificultats i per tant aquestes barreres les hem de derribar, però naturalment l'accessibilitat universal comprèn també també l'accés intel·lectual, la comprensió del conjunt monumental, en aquest cas de què parlem, i per tant la nostra obligació és, a través de la recerca, conèixer millor, a través de l'arqueologia, posar en valor el monument i després doncs, explicar-lo millor, no? I que tothom pugui entendre molt bé el valor, el sentit, el significat d'aquest conjunt monumental.
Altres conceptes que en la seva intervenció ha destacat, la importància de la col·laboració institucional, en aquest cas amb la Diputació, l'Àrea d'Espais Naturals, el propi Ajuntament d'Olèrdola, perquè això ha de continuar, precisament amb reptes com aquest de l'accessibilitat, no, consellera?
Això és imprescindible, el treball interinstitucional sempre multiplica, no suma, i jo he volgut agrair a l'alcalde i a l'equip municipal la bona entesa que tenim sempre amb ells i també amb la Diputació de Barcelona, en aquest cas, que gestiona el parc. Nosaltres estem inserits en el parc i, per tant, formem i estem, doncs, ens hem de doncs, també cenyir a les normatives i a tot el que el parc no, doncs, marca com a també nivells de protecció de l'espai natural, però he de dir que treballem amb molt bona entesa a les tres administracions i, com dic, això multiplica i a la vista estan els resultats, i agraeixo i segurament continuarem treballant en aquest sentit.
També ha volgut també destacar l'aspecte, la importància d'Olèrdola, ja literalment ha dit que reforçar Olèrdola era reforçar el conjunt del Penedès des del punt de vista també turístic, ho ha comentat.
És indubtable que el patrimoni sempre té un caràcter de pertinença, un sentit molt gran simbòlic, no? I per la gent d'un territori és com un element de cohesió, de comunitat, de sentit de pertinença, ho és pel Penedès, però ha de ser també motor, i és motor de promoció econòmica, d'impuls econòmic i per tant en aquest cas, doncs, de turisme, no? Estic seguríssima que ara tindrem més visitants i que molts més turistes locals i estrangers s'acostaran, clar que sí.
Sobreentès que el proper repte, per tant, la propera actuació va ser l'accessibilitat. Per aquest 2026?
Estem treballant, i jo ara no tinc la planificació al cap, però és un dels pròxims reptes indiscutibles. Vull dir que tenim ja el projecte fet i, per tant, una de les coses que està fent la directora, la nova directora, molt bé, és la planificació. Planificar és imprescindible per poder saber doncs, quan hi hauran els fons, quan hi hauran els diners, a quines subvencions doncs, també de l'Estat podem no, concórrer, i, per tant, el projecte el tenim fet i està a punt doncs, per poder-lo posar en marxa de seguida que tinguem doncs, el finançament.
Moltes gràcies per atendre'ns, consellera, i que vagi molt bé tot.
Moltes gràcies a vosaltres, molt amables.
I ara conversem amb la Mònica Borrell, que és la directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya, del conjunt de les seus del Museu d'Arqueologia. Mònica Borrell, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
També registrem aquestes declaracions, aquestes paraules, en un dia especial, ha comentat, molt important, sí, pel museu i pel conjunt del patrimoni del país, ha dit.
Sí, jo crec que sí. La gestió del patrimoni és una feina que es fa el dia a dia, això no es fa a base d'inauguracions no, només, però sí que és veritat que quan tens aquestes jornades en què comparteixes, no, els representants de les administracions, però també amb els equips tècnics, els arquitectes, la gent del patrimoni i després els veïns i les veïnes, la presentació d'una feina feta, la veritat és que fa molta il·lusió, i sobretot aquí quan estem parlant de la restauració del castell, que era un element que era conegut i la gent venia, jo crec que arribàvem no, fins a la part de dalt del castell, veiem aquell munt de terra i dèiem, hem arribat al castell, ara per fi podrem incorporar la visita, podrem venir a visitar Olèrdola, veure aquesta complexitat d'aquesta ciutat medieval i acostar-nos i entendre bé què representava, què era això del castell d'Olèrdola.
Ho ha comentat, ha redefinit la fisonomia d'Olèrdola. Gràcies, sí, a aquesta intervenció s'ha, sí, pogut definir millor.
Exacte. Des de les cotes, però també tot el que són els recorreguts, tot el funcionament de la muntanya i concretament d'aquest edifici. Jo crec que és important el que destaca la Núria Molís, d'arqueòloga i responsable d'aquí, perquè és un castell medieval dels segles X i XI, és una estructura relativament petita, però quan la veiem, molt complexa.
Que perquè incorpora... la gent té al cap l'imaginari d'un castell.
Clar, aquests castells de Montsorí, és d'una època reculada i, per tant, també una estructura més senzilla. Però tot i així el que dic, complexa, perquè incorpora la torre romana, perquè té una estructura, les dobles parets, la volta que fa una doble paret que forma part d'aquesta transformació. Quan entens, quan des dels patis, no? Pati del castell medieval, aquí el tenim i reconeixem el perímetre. Aquesta, ubicació singular, no? Aquesta visió tan sobre la costa, que és tan important controlar els camins d'interior com també el que és el mar, no? La circulació i els moviments al voltant del mar, la connexió entre el que és ara la comarca del Garraf amb el Penedès. Jo crec que tots aquests aspectes ara tenim més eines per entendre-ho i no hem acabat tota la feina. Aquí
ha comentat vostè que era una fita dins d'un camí que ha de continuar.
Exacte. Aquí ara ens estem revisant tota la part d'informació, tota la possibilitat de, a més ara tenim tecnologia que ens permet incorporar audioguies, explicacions per a altres canals i de fet també a millorar tot el recorregut i l'accés i la visita estrictament a les estructures del castell, i estem treballant amb la reforma del centre d'interpretació en el que doncs totes aquestes recerques i aquest coneixement que hem adquirit recentment d'Olèrdola quedarà incorporat, de manera que aquí també la voluntat és que temporada a temporada tingueu una ocasió per venir a Olèrdola, fer coses diferents, tenir oportunitats també de fer visites diferents.
Des del punt de vista més local, més del territori, doncs s'omple el pit, evidentment, les institucions locals de la importància d'Olèrdola. Sí. Des de la seva perspectiva, la directora del Museu d'Arqueologia, per què és tan important en el conjunt del país Olèrdola? Què la fa singular?
Home, el conjunt, ja de per si, el conjunt patrimonial, tenir una Olèrdola que resumeix o que acumula 4.000 anys d'història, des de la prehistòria, i al final, fins ara, perquè hi ha una memòria popular d'aquest espai, que ens aporta, a més, elements singulars, no? Perquè hi és singular la troballa de la tintoreria aquesta d'època ibèrica, és singular tota la zona d'aquest cementiri medieval del Pla dels Albats, és important a nivell arquitectònic, etc. Però és que, a més, forma part d'aquesta història d'aquest territori, és el resum de la història d'aquesta Catalunya, d'aquesta marca, d'aquesta zona de frontera, com deia, explica tant doncs, el Penedès i la idiosincràsia del Penedès, però també d'aquesta connexió amb la costa. No? I al final tots tenim la responsabilitat doncs, de promocionar, de cuidar el paisatge, però també el patrimoni, de manera que Olèrdola, amb el que és la promoció, el gaudi, la visita, el coneixement, la defensa d'un entorn com és el del Penedès, amb un paisatge tan particular, amb una activitat també econòmica i cultural tan particular, ens hi hem d'afegir. El fet que estiguem a la muntanya no ha de ser una barrera ni física ni mental, perquè no formem part de tota aquesta dinamització del Penedès, i afegeixo el Garraf, perquè aquí tenim la mirada cap a un costat i cap a l'altre.
Seguint la seva intervenció, ens hi hem de referir, hi ha hagut l'apartat que no ha estat, ja entenc, protocolar i d'agraïments, perquè també ha volgut significar la feina, ha dit impecable, basada en el coneixement de la Núria Molist.
Sí, al final som administració pública, som treballadors de lo públic, no? I tenim aquesta responsabilitat perquè treballem per tothom, treballem pels nostres veïns. Llavors, la trajectòria, no? El treball fet per professionals com la Núria Molist, que porta molt de temps sent una persona de referència aquí a Olèrdola, i el fet d'integrar tant la vessant i la visió i el coneixement científic com també el coneixement de l'entorn i dels veïns, perquè ho ha dit l'alcalde, no? Aquestes xerrades, i es coneix les entitats, es coneix les bodegues dels cellers d'aquí del voltant, és cabdal, perquè al final els projectes es fan a partir d'aquest coneixement tècnic, però també d'aquesta estima i de compartir tot aquest bagatge.
Moltes gràcies per entendre'ns, Mònica Borrell, directora del Museu d'Arqueologia. Felicitats i enhorabona per la part que li toca.
Moltes gràcies, i evidentment us esperem ara per Setmana Santa i quan vulgueu.
I ara conversem amb Jordi Álvarez, l'alcalde d'Olèrdola. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Un home content, satisfet, després de veure la rellevància que el conjunt del país, en aquest cas a través del govern de la Generalitat, li dona al conjunt monumental d'Olèrdola. Això deu de provocar satisfacció al govern municipal.
Home, totalment, no? Indrets com aquest a Olèrdola, i en concret el castell d'Olèrdola, i que tinguis aquí la representació política com la que hem tingut, és molt d'agrair.
En la seva intervenció, vostè s'ha referit a com recordava el conjunt d'Olèrdola fa uns anys, com ara canvia. Vostè ha estat testimoni d'aquesta millora i d'aquestes transformacions.
Bueno, ja tinc una edat, i de ben jovenet ja veníem aquí a celebrar les acampades que es feien del castell, no? I actualment es continuen fent, I bueno, doncs això, no? És la nostàlgia i veure aquest canvi tan substancial que hem tingut, no? Perquè tot això abans no hi era, aquí es anava per tot arreu corrents, ara tot això ja està canviat, per sort, i ara gaudim del castell d'una altra manera, no? Que és la riquesa que ens ha donat tota aquesta gent que ha anat fent, no? Arqueòlegs, tècnics, gent treballadora, doncs bueno, és d'agrair.
Vostè també ha refermat el compromís que s'ha mantingut al llarg de molts anys des de l'Ajuntament d'Olèrdola amb la pròpia Generalitat per continuar fent millores en aquest espai. Reptes hi són, l'accessibilitat ha sortit en totes les intervencions avui.
Bueno, és que és evident, ho hem parlat també a l'Ajuntament d'Olèrdola amb la consellera, el per què. Perquè aquesta obra nova que s'ha fet, la restauració del castell, no és accessible a tothom. I és una llàstima que al segle que vivim hi hagin aquestes limitacions, no? Crec que ningú es pot perdre l'oportunitat de valorar i contemplar aquesta obra magnífica que ha portat molts recursos també de tots els contribuents, per tant tenen dret també a poder arribar més aviat que tard.
I el repte és aquest 2026? Es començarà a fer coses el 2026? El Museu d'Arqueologia haurà de confirmar, entenem, no? Bueno, en col·laboració amb l'Ajuntament.
Hi ha ganes per tothom, no? Sabem que la burocràcia, tornem a entrar amb aquesta dinàmica que no és fàcil, que és lenta, que és feixuga, però bueno, crec que aquí hi ha una implicació de totes les institucions i en aquest sentit esperem que sigui una realitat en breu.
I una bona oportunitat de conèixer aquest espai és aquestes jornades de portes obertes que s'han convocat aquests dies.
Bueno, i que crec que s'ha de gaudir al màxim, no? El temps acompanya i llavors són dies de festa i que en família es pot visitar i gaudir de tot aquest entorn, que com he dit abans, és un privilegi tenir-la aquí a Olèrdola.
Moltes gràcies, alcalde Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola, que vagi molt bé i enhorabona també per la part que li toca.
Gràcies.
Conversem amb un dels noms propis que ha aparegut, com no podia ser d'una altra manera, també en aquest acte institucional que ha donat rellevància a la inauguració d'aquestes obres de recuperació del castell d'Olèrdola, el nom de Núria Molís, i parlem amb ella. Núria Molís, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, suposo que avui... Si hi ha alguns dies que en la seva trajectòria a Olèrdola cal assenyalar, segurament que hi ha uns quants, però aquest és un dels principals, no, Núria?
Sí, és important perquè totes les coses són complicades, en el patrimoni també, i es posar, abans ho deia, com la cirereta en el pastís, i quasi bé pel lloc també, que és el cim de la muntanya, no? I darrere hi ha molta feina, i avui és un dia culminant per gaudir-ne tots, per gaudir-ne tota la població, tota la ciutadania, i per això treballem nosaltres també.
Ho ha significat la mateixa directora del Museu d'Arqueologia, el treball que ha estat en equip de moltes persones, transversal també la col·laboració institucional, però ha significat el seu nom, Núria Molís, pel coneixement i per aquesta expertesa que també dona un plus, un valor afegit, no, a la feina, Núria?
Bé, és com tot, no? Porto molts anys aquí, molta experiència, he treballat també en molts altres llocs, però això vas acumulant experiència. Potser una persona jove aquest camí l'ha de fer, jo ja l'he fet aquest camí, i molt contenta de poder aportar cada dia el gra de sorra a que Olèrdola es conegui, i començant des de la recerca, que és important, fins a les activitats, a la difusió, al manteniment. Per tant, és tot un llarg procés i moltes coses que arribar, per exemple, en un dia com avui, que podem gaudir d'aquesta festa, d'aquesta celebració, i que, evidentment, tot Olèrdola, tot l'equip que està treballant, l'Ajuntament, des de Parcs de la Diputació, és una feina que fem constantment i cada dia.
Una restauració que era importantíssima, ho ha comentat la mateixa Núria Molís en més d'una ocasió, avui també s'ha subratllat, perquè permet recuperar el volum, fer-nos una idea de com era el castell.
Sí, potser 100 anys enrere s'hagués aixecat les parets fins a 10 metres. Avui en dia són molt contingudes aquestes restauracions, com ha explicat l'arquitecte, i llavors el que sí volíem era donar aquesta idea de castell. Un castell que, sempre recalco, era un castell residencial, no era un castell militar, era l'espai on vivia el castlà, des d'on s'administrava la ciutat d'Olèrdola, però tot el territori, i per tant és un castell-residència, quasi bé un tipus palau. Però també és un dels més antics de Catalunya, i això val la pena recalcar-ho perquè en queden molt pocs d'aquesta època. Molts van anar evolucionant, i aquest d'Olèrdola serveix per explicar com era un castell dels segles X i XI.
I el repte ara, l'accessibilitat. Ha aparegut també més d'una oportunitat, l'accessibilitat, no només física, és evident que cal que tothom pugui tenir accés a aquest espai, sinó també accessibilitat intel·lectual del coneixement. És la doble vessant lectura del concepte d'accessibilitat.
Sí, hi ha moltes coses a fer, no s'acaba amb el castell, sinó més cada dia surten nous reptes. L'accessibilitat és molt important perquè hem restaurat el castell, ja fa bastants anys vam restaurar també l'església, i estem ultimant un projecte de restauració que faltarà després el finançament, que jo crec que anirà bastant ràpid, perquè no té sentit posar en valor, recuperar uns elements que després una part de la població doncs, costi o ens costi ja més, no? La gent que va cadira de rodes, que té certes dificultats, o la gent gran ja, que tenim també més problemes de mobilitat. No? I estem treballant i jo crec que hi haurà els resultats d'aquí poc.
D'aquí poc?
Bé, d'aquí poc, l'administració no se sap mai, però que hi estem treballant, això sí, segur. I després també estem en projectes, la directora del museu, la Mònica, no ho ha acabat d'explicar perquè estem amb tenim molts projectes d'inversió i un que sí que ja comencem a treballar, i de fet ja hi estem treballant, que és amb la reforma del centre d'interpretació. L'accessibilitat que tu comentaves també passa per explicar-ho d'una altra manera, tal com el tenim ara, aquest petit museu és de 20 i pico d'anys, per tant ha quedat molt desfassat, també ha costat molt arrencar-ho, però explicar a Olèrdola d'una altra manera, no? Amb restitucions virtuals, que la gent es pugui fer una idea molt ràpida de com ha anat evolucionant. Olèrdola no és fàcil, no és una ciutat medieval, no és una fortificació romana, no és només una ciutat ibèrica, un poblat ibèric. Això més tota la prehistòria, per tant, és complexa, no?, fer aquests salts. Ara això és d'aquesta època, això és d'aquella altra. Llavors, no és només saber què és aquella estructura, sinó perquè la gent va viure aquí, perquè ho va abandonar en determinats moments, com hi vivia. Aquest és bàsicament el nostre objectiu. No? Recuperar el castell és important perquè és un element destacadíssim, el principal de la ciutat medieval, però també això continuem amb altres projectes que mica a mica ens van descobrint com eren les cases, com eren els cellers, què menjaven, a quina edat morien o de quines malalties. Això és tan important per mi també com l'altre, perquè a més et dona elements per explicar.
Ho anirem seguint. Núria Molís, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina i també per aquest reconeixement públic que ha rebut en aquesta jornada tan especial pel conjunt monumental d'Olèrdola. Gràcies per la feina i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
L'amor modern, Modern Love, de David Bowie, ens durà el segon flash informatiu d'aquest dilluns. Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. L'Ajuntament de Vilafranca torna a obrir de bat a bat patis d'escoles i equipaments esportius durant les vacances escolars de Setmana Santa. Coincidint amb les vacances escolars de Setmana Santa, que comencen avui, l'Ajuntament de Vilafranca torna a posar en marxa el programa de bat a bat, espais d'esports i lleure. La iniciativa permet obrir patis escolars i equipaments esportius municipals per oferir espais segurs i de proximitat a infants, joves i famílies en períodes de vacances i alguns caps de setmana. El programa té lloc des d'avui i fins diumenge amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva i de lleure, aprendre i socialitzar de manera segura en un entorn educatiu i saludable. Estan oberts els patis de les escoles Estalella i Graells i Pau Boada d'11 del matí a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. Les pistes exteriors de la zona esportiva amb accés lliure en el mateix horari i el camp de futbol de l'Espirall de 4 a 7 de la tarda. Durant l'horari d'obertura, l'Ajuntament garanteix un servei de vigilància que vetlla pel bon ús de les instal·lacions i atén les possibles incidències. L'Ajuntament de Calafell ofereix un servei gratuït d'informes meteorològics per reclamar a les assegurances. Cal demanar-ho al Servei d'Atenció a la Ciutadania o omplint una instància virtual. Si heu patit algun dany a casa o al vehicle a causa d'una ventada o d'un aiguat i necessiteu acreditar davant la companyia asseguradora les dades meteorològiques d'aquell dia, l'Ajuntament de Calafell ofereix gratuïtament un servei d'informes gràcies al fet de tenir estacions de recollida de dades i un conveni amb un meteoròleg que pot emetre aquesta mena de documents. Nova edició del concurs de poesia i narració curta de Sant Jordi a Torrelles de Foix. L'àrea de cultura de l'Ajuntament de Torrelles de Foix impulsa un any més el concurs de poesia i narració curta de Torrelles de Foix. Fins al 17 d'abril s'obre el termini de presentació de treballs i textos en tres categories: infantil, adult relat i adult poesia a partir dels 14 anys. S'oferirà un premi d'un val valorat en 30 euros per material escolar en la categoria infantil i 100 euros per als primers premis de cada categoria d'adults, a més d'un premi especial de 60 euros de l'Associació de Dones al Millor Text de Poesia i Poesia Escrit per una Dona. El lliurament de premis se celebrarà el diumenge 26 d'abril a 6:45 de la tarda al Casal d'Avis. Les bases del concurs es poden consultar a la web de l'Ajuntament de Torrelles de Foix. I acabem explicant-vos que la parròquia de Sant Sadurní organitza diversos actes per Setmana Santa fins dilluns vinent. La parròquia de Sant Sadurní ha programat diverses celebracions per aquesta Setmana Santa que comencen avui amb la celebració comunitària del perdó a les 8 del vespre a l'església. El Dijous Sant hi haurà confessió individual de 12 a 1. A les 8 se celebrarà l'Eucaristia amb col·lecta per Càritas i l'església romandrà oberta per la pregària fins a la mitjanit. A 11:45 tindrà lloc una vetlla davant el Santíssim. El Divendres Sant començarà amb la pregària de l'ofici a les 11. A 6:45 es farà la celebració de la creu i a les 9 del vespre el Via Crucis recorrerà els carrers de la vila amb l'acompanyament del cos de portants. El dissabte se celebrarà la vetlla pasqual a 11:45. El diumenge de Pasqua tindrà lloc una eucaristia solemne a les 11 del matí amb una rifa solidària d'una mona de xocolata a benefici de la missió del Camerun. I finalment, el dilluns de Pasqua es clouran els actes amb la festa d'homenatge a la gent gran i una eucaristia al migdia.
Penedès en xarxa.
El verd és el color del Tom Vilarrúbies, el nostre jardiner de capçalera, que cada 15 dies ens acompanya. Bon dia, Ton.
Hola, bon dia.
I bona Setmana Santa.
A veure, que sigui així. De moment comença fred, això, eh? Per això?
Sí, però remuntarà.
A veure.
A veure, a veure.
A veure, a veure, si no ens constipem...
Aquestes diferències tèrmiques són habituals d'aquesta època, no? El que passa és que tot ens sembla que és estrany ara i...
A veure, el problema una mica està en que quan toca el sol la temperatura puja molt. Llavors la diferència entre el migdia i la tarda, o el migdia i el dematí, o les hores de fred, és considerable. és allò de que estàs al sol amb màniga curta i a la que te'n vas a la sombra dius, carai, és veritat, estem a l'abril. Val?
Encara no, hores... encara no.
Bueno, coi, falten
3
o 4 dies.
Sí, sí, i tenim el peu, i tenim el peu.
Però vull... no, per no dir, bueno, estem a principis sí, sí. de primavera. Diguem-ho així, estem a principis de primavera i hem d'anar al tanto amb els refredats, els constipats i les coses aquestes.
I el pol·len, és quan i ho el pilles, pol·len.
Bueno, el pol·len ja fa dies que està funcionant, per això, eh? Perquè el pol·len, sobretot el de pi o el de xiprer, ara mateix és... n'hi ha per tot arreu. Que sí, és aquella sí. polsina groga.
Una catifa groga sí, per senyora. Tot arreu.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
tu
sí.
la treus i l'endemà ja hi torna a ser, sí. no hi ha manera.
I els al·lèrgics van vamos, cantant viva el rei, eh? Bé, aleshores, el que passa avui, jo vull parlar d'una planta.
Vinga.
Vale? Perquè ja ens posarem a lo rústic, 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 lo més rústic, lo més bèstia, lo més que hi ha, i que és el baladre. El baladre, val? Que en llatí direm Nerium oleander. Oleander d'oleo, d'oli, però no ens fem il·lusions. Val? Aleshores, el baladre és una planta originària del Mediterrani, sobretot viu a llocs on hi ha, diríem, torrenteres o rieres o així, però... Saps, per exemple, quan vas a, per dir-ho d'una manera, quan vas a València per l'autopista i vas per allà al costat i veus allà on baixen les torrenteres aquelles amb pedres, que no hi ha arbres, que és dur, que és àrid, que és d'això, allà viuen superguai.
És l'hàbitat del baladre.
Sí, és a dir, diríem que és originària mediterrània fins al Sàhara. Vull dir, allà on li fot... Allà també viu, val? Aleshores, és molt dura i és una planta que s'ha escampat per tot el món. Ha arribat a Estats Units, ha arribat, doncs, a l'Uruguai, a Xile, Califòrnia, Colòmbia, Panamà i un llarg etcètera, val? Per què? Perquè és una planta que ho aguanta absolutament tot. Per exemple, als Estats Units... la fan servir sobretot, a veure, en tema hortícola, ornamental, perquè és una planta que en un jardí és funciona, però per restaurar llocs que han estat destruïts.
És regenerativa?
És, bueno, no és que regenerativa, és que viu. Viu. I llavors aquí ja doncs, comença una mica... Regenerar, jo ho veig com una paraula d'algú que... Sí, sí... forma part, ajuda a regenerar els llocs. Una, perquè fa un sistema radicular molt fort, aleshores llocs degradats, que quan pugui ploure pot baixar la terra, ho aguanta, aguanta la terra. Després, clar, en un lloc, quan tu generes sombra entre cometes, perquè no és massa recomanable estar a la sombra d'un baladre. Però...
Després recullo això.
Eh?
Després et pregunto per què. Ara segueix.
No, ja arribarem.
Sí.
És a dir, la sombra és llocs on te no toqui el sol, on te caiguin fulles, que es descomposin, i aleshores allà comença, diguéssim, entre cometes, la vida. Perquè és matèria orgànica, que es descomposa, que hi van insectes, que... i aquí doncs, comença una mica tot. Val? Aleshores, hem de pensar que després de la bomba atòmica que va caure a Hiroshima, després de la primera planta que va florir va ser un baladre. Val? Imagina't la duresa de la bèstia. Aquesta és una bèstia, això.
Pot amb tot.
Exacte. Val? Aleshores, a veure...
Perquè allò devia ser erm, no devia quedar...
Tot rostit, tot rostit i radioactiu, saps?
A més a més.
Enroscaves bombilles al terra i s'encenien, saps? Aleshores, és un arbre, val? Perennifoli, vol dir que no perd la fulla. Matitzem-lo de perdre la fulla. Vol dir que sempre té fulla. Té fulla perenne, però perenne no és que la fulla duri sempre, sinó que a mesura que van sortint fulles noves va deixant caure les velles, val? I sempre està verd. És una fulla lanceolada, de color oliva, que pot arribar, a la planta pot arribar fins a 4 metres d'altura, la fulla pot arribar a fer més o menys un pam, uns 20 centímetres. Són fulles que són com oposades, però amb grups de 3. És a dir, els pisos de fulla són molt marcats. Quan agafes una branca de baladre, va fent uns pisos i llavors allà sempre n'hi ha 2 o 3. Pim-pam, i va cap amunt, cap amunt, cap amunt. Val? I aleshores fa el que la fa més ornamental de tot, a part del verd, que és la floració. I realment són espectaculars. Val? Les flors s'agrupen amb inflorescències que poden ser de diferents colors, com per exemple rosades, vermelles, blanques. Actualment ja en trobem de color salmó, de color groc, de color fúcsia, val? I clar, floreix des de principis de primavera i durant tot l'estiu. Aleshores, clar, és la planta. És la planta.
Deu ser impressionant, no, florit?
Sí, és més, a la... una de les utilitats que té, imagina't si és bèstia la planta aquesta, és a les mitjanes de l'autopista. Tu la poses a la mitjana de l'autopista, que no es regarà mai més, però mai més.
Em passarà contaminació
passarà
de... minut a minut?
Exacte, contaminació de CO2, la pols, a més que part del CO2 que porta el fum dels cotxes, que porta sofre, que porta no sé quantes coses, a més de les pastilles de freno dels cotxes hi ha l'amiant, que aleshores quan plou cau allà al costat, i després el desgast dels pneumàtics, del cautxú, que també amb l'aigua va per allà, que és una aigua negra que té... Escolta'm, i va... perfecte. Val? Clar, va bé en aquests casos tan durs, però també va bé en els jardins. Què passa? Que com has de vigilar, perquè com més la cuida, menys et florirà.
Has de passar d'ell.
Sí. Sí, però el fet de que pugui tenir una miqueta d'humitat i una miqueta d'adob i se la mimi una mica, també fa unes fulles més verdes, més macos, sense pols, netes, polides...
És agraït, també, doncs.
És agraït. Clar, en el cas aquests de rústics ho podem fer servir amb el tema doncs, de restauració de terres, de llocs degradats, de les pedreres, de, per exemple, aquí al Penedès les pedreres, ficar baladres, va, fantàstic. I aleshores... En aquest cas és així, i en aquest cas de jardineria, doncs també és una planta que és molt ornamental i que es pot fer servir. Per què la podem fer servir? Des d'un punt puntual on ens florirà i tindrem un punt de flor una mica xulo, un grup de flors, o amb una entrada, fins a fer-la servir de balla. De balla, tu les plantes juntes, allà no passarà ningú. Ja t'ho dic jo, que no passarà ningú, i ens creixerà perfecte. Aleshores, és com una manera de separar, sobretot aquí que tenim masies, que tenen extensions de terra grosses dintre del que és el lloc on es viu de la masia, doncs es pot fer al fons doncs uns llocs puntuals amb flors. Val? Aleshores, amb el tema, per exemple, de terres. Amb el tema de terres, és una planta que ens aguanta tot tipus de terra. Val? Aleshores, els tipus de terra. Qualsevol tipus de terra, pobres, pedregoses, calcàries, salines, riques en humus, sense humus, humits i secs, i amb sal i amb tot el que faci
tot
falta.
Tot li va bé.
Tot li va bé, val? Aleshores, aniríem a parar amb el tema aquest de cadera. Evidentment, com més dur, menys floreix. Com més cuidat, més ens anirà florint, però a la que travessem el nivell aquest, que la cuidem molt, aleshores creix, com dir-ho, desmesuradament. Es fa desmesuradament gran. Desmesuradament gran parlem de que si quan la podem, que ja parlarem de la poda, quan la podem, per exemple, la deixem a 1 metre, si està cuidada, l'estiu farà 4 metres.
Verge santa.
Ens creixerà allò. Tot el que traiem ens tornarà a créixer. Per això és interessant posar-la en llocs aïllats, sense rec, val? Que vagi fent, ens florirà, serà maco, no serà aquella exageració, val? Però sí que no serà aquesta diferència, no?, de després de podar que de podar.
Per tant, el més complicat amb el baladre és trobar l'equilibri.
Sí, l'equilibri està en plantar-la en un lloc que quan estigui ja arrelada la deixem allà i ja està. No cal fer res més. Sí que cal fer podar, però, clar, si el creixement ha sigut de 1/2 metre, podarem 1/2 metre. Si el creixement ha sigut d'1,5 metres, que pot ser perfectament, si la reguem i li fotem, aleshores la poda serà una poda exagerada. Aleshores és una mica com per ficar-ho darrere, ficar-ho en un lloc on no ho cuidarem, perquè no fa falta. Val? Tema de la poda. El tema de la poda...
Que és quan... el quid de la qüestió,
Sí, sí. Jo me'n recordo... Jo vaig aprendre a podar baladres perquè treballava a Parcs i Jardins de Barcelona i ens van portar allà a la Ciutadella, allà davant del Parlament, que hi ha unes tirades d'uns 200 metres de baladres, que potser de baladres allà n'hi deu haver 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, no sé, n'hi ha una barbaritat. Aleshores, quan nosaltres estem davant del baladre, veurem que hi ha 3 tipus de branques. Una és la branca que ens ha brotat aquell any.
La més tendra.
Sí. Després, la branca que vam tallar l'any passat i que ens treu uns brots. Allà on vam tallar, que hi havia les fulles, allà té les llemes, i d'allà ens surten noves, que aquestes són les que ens pujaran més amunt. Vale? Ja tenim dos. Unes, les noves de l'any passat que surten de terra... les noves que surten de la branca allà on vam tallar i després les que ens estan sortint aquest any. Les interessants són les que van sortir l'any passat que surten des de terra i les que ens estan sortint aquest any. Per tant, aquella branca que veiem que és gruixuda seria que té 3 anys. Aquesta branca que té 3 anys... la tallem des de baix i deixem només la branca aquesta que ens surt des de baix, que va néixer l'any passat, i la branca nova que ens està sortint ara. I és una manera de mantenir la forma de la planta, de que la tinguem amb una forma natural, i és la manera de que ens floreixi. Val? Sí que, si n'hi ha alguna que va molt amunt, llavors la despuntem, la tallem a 50 centímetres, 60 centímetres del terra. Val?
Com diferenciem aquesta branca de 3 anys de l'any anterior?
Pel color, perquè té molta fusta, i pel gruix. Pel gruix, perquè és gruixuda. És una branca que ja comença a tenir uns 5 centímetres de gruix. En 2 anys es fa com la munyeca, quasi. I a vegades trobes gent que el que fa és treure de baix, treure tots els rebrots, tot això, llavors deixa aquests. Però això el que fa és que ens lignifica, gasta força amb fer la fusta i ens perd força a la floració. Jo hi ha llocs que, per com està posada, la tinc que podar amb un tallaverdisses. Llavors, un tallaverdisses... com si fos una bola, perquè te toca. No és el que m'agrada, però allà et toca fer això. Quan has acabat de fer la bola, val, el que fas és agafar a dintre del baladre i començar a treure llenya, i que no es desformi massa la bola, mantenir-la. Hi ha cases que tinc baladres que hi puc pujar.
T'hi enfiles?
M'hi puc emparrar. És a dir, cases on el baladre van deixar 4 o 5 branques des de baix cap amunt i amb el temps s'han fet uns troncs, com la cuixa, i que es van dividint, i llavors, què passa? Que et queda un baladre que cada any l'has de podar molt i que et floreix a dalt. Aleshores, queden xulos, però donen molta feina, perquè la rebrotada és una animalada. Cada cop que el podes, té 32 milions de rebrots pel mig. Vull dir, tot el que vas traient, tot el que vas traient l'any que ve, torna multiplicat per 2. Torna multiplicat per 2. I si és en un jardí que ho cuides, ja és demasiado. Val? Aleshores, ara entrarem en els contres.
De tenir un baladre.
Els pros i els contres.
Vinga.
Vale? Les virtuts són purament ornamentals.
I de resistència, no?
I de resistència. Allò que fem de dir, bueno, això, amb això curem, amb això fem infusions, amb això fem no sé què, fem no sé quantos, oblideu. Heu de pensar que el 1808, uns soldats del Napoleón, a la guerra de la independència d'Espanya, de França, uns soldats del Napoleón volien cuinar carn. I llavors, per cuinar la carn, van fer un foc i van buscar uns pals per insertar la carn. Van punxar la carn per fer un pinxo. La van cuinar, vale? D'aquells 12, 8 es van morir.
Per
què? És verenosa.
Perquè van agafar baladre.
Van fer els pinxos amb branques de baladre.
I va contaminar la carn.
Va contaminar la carn i 8 es van morir. I 4 van tenir feina a sobreviure. Val? Aleshores, dit això...
Abans deies, tampoc no us poseu a l'ombra d'un baladre.
Bueno, perquè aquí comença. Aquí comença. Val? És a dir, el baladre, que és Nerium oleander, que dèiem oleander d'oli... Val? Té, quan el talles, treu com un suc, depèn d'on el talles, i també treu com una llet. És hipervenenós. Hipervenenós. És més, que això després també ho matitzarem. És una planta que no es recomana per escoles perquè és venenosa. A veure, igual que l'olivera no es recomana per escoles, eh? Perquè l'olivera és de les plantes que donen més al·lèrgia, però s'utilitza. I tampoc no hi ha un daltabaix molt gros. Jo en una escola, si em demanen baladres, jo els hi comento, és verenós. Vigileu. Però no deixaria de posar-ho. Per què? Perquè és amarg que si un nen s'ho fica a la boca... És a dir, no és una planta que convidi a menjar-t'ho. És més, a vegades que estàs podant, per podar el baladre, t'has de posar uns guants que siguin impermeables i unes ulleres. Perquè, si no, tot això, si et toca la pell, et fa una nafra. I si et va a l'ull, pots quedar cego.
I tot i així li tens carinyo, al baladre.
Home, és que és... Home, sí. Al cap del carrer tots tenim pors i... tenim pros i contres,
sí,
no?
Sí, sí, i tant.
El baladre és... Com es diu ara? Té a part de molts components, vale? És una planta que es... S'havia utilitzat en medicina, però sempre molt controlat, val? És a dir, com a planta medicinal, està prohibidíssim vendre-la, allò com vas a comprar, està prohibit, perquè té un component que afecta el cor. Val? Aleshores... Per exemple, si tu et menges un baladre, algú fa una ingestió en grans quantitats, provoca nàusees, vòmits, salivació, mal de panxa, diarrea i taquicàrdies. A los humanos y a los mamíferos. Val? Aleshores, les taquicàrdies aquestes s'havia utilitzat una mica quan per malalties cardíaques, però s'ha de passar per un laboratori i s'ha de fer tot de coses que, sobretot, no proveu, ni mengeu, ni feu infusions, inclús no recomana de dormir la becaina a sota d'un baladre. Val?
Per si de cas.
Per si de cas. Val? Jo porto 45 anys o 50 fent aquesta feina i podar tots els baladres del Penedès i de tot el parc de la Ciutadella, i a mi no m'ha passat res. I quan els podàvem abans, a veure, sí que portaves guants, val? I però ulleres no en portaves, i no ens passava res. I ho carregaves a la furgoneta, val? Ara, s'ha d'anar al tanto. Ara ho sé, que s'ha d'anar al tanto. Bé, no ho sabia, eh? El baladre, tant, vinga, fot-li, saps? Fins que un dia en un parc em van demanar de plantar baladres i llavors amb aquell ajuntament va sortir un i va dir, cuideu, que això és verenós. I diu, verenós, vale. Vam investigar i sí, realment és veneno puro. Veneno puro. Però bé, tampoc no és qüestió de menjar-s'ho ni de...
No el demonitzem.
No, perquè ja et dic, eh? Jo no en tinc cap notícia d'algú que s'hagi intoxicat amb un baladre. Amb una figuera hi ha gent amb moltes nafres. Amb un, com es diu ara, amb una atzavara, jo hi ha gent amb moltes nafres. M'entens? I inclús de la glisina. La glisina, l'arrel fa olor de regalèssia.
És atractiva.
És atractiva. I amb allò agafes una intoxicació de mil dimonis. I n'he vist de gent que s'ha intoxicat d'això. No, és que feia olor de regalèssia, saps? Però del baladre no en tinc notícia. Sí, lo del Napoleón. Però clar, tampoc ara la gent agafa i... no sé. Val?
Vinga, el baladre, protagonista avui a la secció del Tom Vilarrubias. Gràcies i bona Setmana Santa.
Així sigui.
Adéu.
Fins ara.